Ramon, bon dia.
Bon dia.
Com
bon
estàs?
Dia.
Molt bé.
Sí?
I vosaltres?
Bé,
bé, que no ens veus.
Gràcies a Déu, anar fent.
Gràcies a Déu.
Això ho diuen molt a casa meva, gràcies a Déu, anar
fent. I si no vol, també, no?
Si no vol, també, també, també. Ara, pareu bé l'orella.
A veure.
I escolteu aquest so. Com m'agrada.
Oh, quina tranquil·litat, no? És un mar en calma, eh?
És un mar en calma, però en canvi aquest... Aquí estem una cosa més animada, més, és l'espatec de les onades, eh?
Més animal, aquí, eh?
És el que hi havia, amb aquests temporals que de tant en tant
exacte,
venen.
Exacte, de tant en tant hi ha aquests temporals que foten aquestes onades sí. de 9 metres que ens deixen a tots baldats. I és que avui al suplement entrarem en un estat de calma, però també d'agitació, no?, temporal, perquè parlarem del mar.
L'evidència.
Un vestit estampat amb algues o unes algues damunt d'un cos convertides en vestit. O millor, una pell camuflada entre algues. Això. Una pell camuflada entre algues dins del mar tèrbol. No. Surant. Surant damunt l'oceà. No. Surant. Surant damunt d'un riu. Això. Surant. Baixant el corrent riu transparent cap avall. Això. Riu transparent, fluint cap endins. Flota a l'aire un desconegut misteri. Infinita la carícia que ha de venir.
Anna Gual.
El mar sempre ha estat tranquil·litat, per exemple, en la pintura?
El mar en la pintura és un invent modern. És a dir, si repassem la història de la pintura, veurem algunes representacions del mar, per exemple, doncs, els frescos de Pompeia, però sempre com a taló de fons, eh? En l'edat mitja hi ha alguna peça de naufragi, en el Renaixement apareix de tant en tant, sempre d'una forma com si aquella gent visqués absolutament d'esquenes al mar. Quan apareix el mar? El mar apareix amb el romanticisme, apareix amb aquest gran moviment que es produeix al segle XIX, en el que...
Anava a dir, la història del mar ha sigut important a partir del segle XV, no?
Sí, però...
Segurament d'Amèrica, per exemple,
pintures
no?
Del mar n'hi ha poquíssimes. Hi ha algunes pintures de port, eh? Per exemple, Claude Lorrain fa alguna pintura de port, hi ha alguna especialitat en marines en el segle XVII com a gènere. Però el mar d'una forma concreta, és a dir, no abstracta, no com a taló de fons o com gènere,
sinó el protagonista.
Sent el protagonista absolut,
sí.
És un invent del romanticisme. Clar, i del segle XIX.
Amb tot el que implica, no? Clar. A nivell emocional, clar. No? El mar,
sí,
la infinitud...
Jo tinc molt aquella imatge de Nietzsche, d'aquell turó,
sí.
Que es veu totes aquelles onades de mar que piquen, no?
Tu t'estàs referint a un quadre impressionant de Caspar David Friedrich, que no és el mar.
És un mar de boira.
És un mar de núvols, però sembla el mar. Aquesta imatge, que és absolutament icònica, sí. I jo crec que és a l'inici...
Però jo pensava que allà hi havia onades i tot...
No. Allò és un mar de boira. Sí. Ha pujat amb un pic, amb una muntanya alta, com si pugéssim ara al Matagalls, i et poses allà i veus tot aquest mar de boira i de núvols. Però està molt bé aquesta imatge, perquè il·lustra el que us deia, que és amb el romanticisme hi ha aquesta conjunció entre l'home i la naturalesa que s'expressa molt bé en l'art.
De fet, és la gran icona, aquesta obra.
Aquesta obra, sí. Si parléssim d'una obra de l'element sublim de la naturalesa, és aquesta, no n'hi ha d'altra. I jo també pensava que era el mar, ho he hagut d'anar a repassar, per preparar aquest programa. És a dir, que el que diu el Ricard està molt bé perquè
si boira,
ho sembla,
no?
I es diu mar de boira, a més a més.
Però, per tant, el mar del segle XIX, el que pintaven era un mar més mogut, pel que em dius, per l'exaltació de sentiments.
Clar, no? Aquesta exaltació de sentiments. I després hi ha una cosa molt important, que és que a partir de llavors el mar ja no és un taló de fons, ja no és un element de fragment o de detall en la pintura. El mar ja és protagonista.
Anem a repassar alguns quadres que ens has portat.
Perfecte.
El primer quin és?
El primer és una estampa japonesa que sí, a mi m'agraden molt les estampes japoneses, eh? A més van tenir una influència tremenda a partir del 1860-70 en l'art occidental perquè arriben a...
Però dius estampa, no quadre?
No, són gravats.
Són gravats.
La tècnica són xilografies acolorides que van fer al Japó al segle XIX.
I què vol dir, xilografies?
Xilografies és un gravat sobre fusta. I després ha colorit. I la gran sort que té aquesta tècnica és que en la mateixa matriu permetia fer 1.000 còpies. Per tant, van inundar el mercat europeu amb tota la moda del japonisme, el van inundar d'aquestes imatges, que van influir molt a la pintura, sobretot impressionista. I de totes elles, que n'hi ha centenars, la més bonica, la més coneguda, és aquesta gran onada que va realitzar Hokusai, que és possiblement el millor dels gravadors japonesos del seu temps, que la va realitzar cap a 1830-33, i és una onada, com veiem, enorme.
Molt gran, sí.
S'ha definit molt bé com un esquelet blanc que està amb les urpes a punt de batre aquesta petita embarcació, que aquí sembla petita, però una embarcació de 10 metres.
És que sembla que puguis tocar-la, fins i tot
puguis agafar-la.
La onada, no? Per aquesta profunditat.
L'espuma que es veu, també.
És impressionant com es veu aquesta escuma i la intel·ligència de Hokusai de posar al fons del tot com un contrapunt a la onada, a nivell també formal, que és el Mont Fuji.
Ah, sí?
Aquesta peça ve d'una sèrie de 36 vistes que ell va fer del Mont Fuji, que va ser com una obsessió a la vida d'aquest gran gravador d'Hokusai.
I el perill, el mar és el perill, eh?
Aquí el mar és el perill, aquí és la immensitat i sobretot és el poder desafiant de la natura contra la fragilitat de l'home, contra la petitesa.
Aquestes barques
que no podran segurament superar aquesta onada increïble. És una onada que s'ha calculat en relació al tamany de l'embarcació. És una onada que hauria ser d'aproximadament 12 metres.
Què dius ara?
Si fos real, eh? És a dir, jo penso
que veu molt gran,
que és,
sí.
És imaginari. Això és quasi una onada de tsunami. No és una onada per fer surf o caixos.
No.
Una onada de tsunami. I crec que és imaginària, eh? Hokusai el que busca és fer aquesta composició magnífica, sublim.
Són quadres que trobareu també a través del Twitter del programa @elsuplement. I aquesta segona onada, de qui és?
Aquesta segona onada és un dels grans pintors del segle XIX francesos, Gustave Courbet, que estic segur, vaja, em deixaria tallar un braç, que va veure l'estampa d'Hokusai.
Que s'ha inspirat en l'altre quadre.
Ah, es va inspirar en l'altre quadre. És més fosc aquest, per
és
això.
És més fosc i,
més
i té una altra idea, eh? Perquè aquí el mar és l'absolut protagonista. Veiem com ell va pintar aquesta obra el 1869 a la població d'Entretat, és una petita ciutat normanda, i aquí possiblement sí que es va inspirar pròpiament amb la naturalesa, com feien els impressionistes, no? Que sortien a pintar en plein air, és a dir, tenint com a model no l'estudi, sinó la pròpia naturalesa. Fixem-nos que és un quadre que està molt ben composat. Mm-hmm. Aquest quadre, si tanquem els ulls i fem una abstracció, és un rotko. Està fet de tres línies.
Ai, sí.
Ja són tres línies.
Sí.
Tens
el cel
vermellós, després tens tota la part aquesta del mar que està treballada amb espàtula, que té molta matèria, i després tens una petita franja on hi ha dos barques molt, molt, molt diminutes, no? També perquè va molt bé per explicar la immensitat d'aquest mar. No?
Això es diu l'onada?
L'onada, i hi ha un relat molt bonic de Guy de Maupassant en el Gil Blas del 1886, que fa una visita a Courbet i que explica que era un home molt gros i que estava, a més, obsessionat mirant a la finestra i anant de la finestra al cavallet per pintar aquest quadre. I tenia allà...
Vivia a prop del mar, eh?
Vivia a prop del mar, tenia una casa pràcticament a tocar del mar, i llavors, a sobre la xamaneia, en l'àmpit de la xamaneta, tenia una mica d'una ampolla d'anís, i llavors anava fent aquesta combinació. Mirava el paisatge, pintava, bevia.
Un home de costums, eh? Home. De rutines, eh?
I aquesta imatge em sembla molt il·lustrativa de com Courbet es va obsessionar amb aquest quadre, del qual en va fer diverses versions. N'hi ha diverses d'aquest mateix...
El mateix mar
amb variants, però...
O sigui, hi ha un mar amb calma, hi ha un mar en diferents estats.
Sí, normalment és un mar així fort, perquè el mar té un... Hi ha pocs pintors que l'han treballat, perquè és molt difícil de copsar en la pintura. Perquè tens, d'una banda, tens el moviment.
Però és com el foc, això, no?
Clar, tens els tons, tens els colors,
no?
La intensitat, la matèria. Tot això unit, jo pensava, quins són els pintors que haguessin pogut pintar el mar bé? Els pintors de pinzellada molt, molt solta. Molt, per exemple, Velázquez hagués pintat el mar fantàstic. Ramon Casas, que té algun petit quadre del mar, també. Courbet, també. Els pintors més descriptius és més difícil.
Parlem ara de Picasso. aquí ja fins i tot anem al segle XX, no?
Efectivament, aquest és un quadre el que hem triat del segle XX, de molt principis del segle XX, perquè és de 1903.
Que es veuen tres persones, sí. No? Un home, una dona i un nen.
I un nen i el mar al fons.
I el mar com molt de fons, eh?
Molt de fons, però el mar aquí, encara que estigui al fons, no és un element arbitrari o de taló de fons, eh? El mar aquí explica molt bé aquesta contrast entre els pobres, que són uns pobres, un prototipus que neix molt a aquest principi de segle.
Són persones que estan com passant fred, s'abriguen, no? Miren cap avall.
Amb els braços creuats.
Són els vençuts, els desheretats, són aquells que...
Capcots.
Mig d'esquena la dona.
Exacte, que Rilke havia descrit molt bé el llibre de les hores, que són gent que no tenen cap desig i cap possibilitat de tenir somnis, no? I llavors, que estan llançats, com ell diu en aquest llibre, com fragments, com esquelets, com els fulls d'un calendari que han anat passant els anys i el temps. No? A mi m'agrada molt
tristesa,
aquesta
imatge.
És molt tristesa, molt trista, és molt melancònic, sí. I el mar té aquest punt també de melancònia.
És mar de tardor.
És un mar melancònic, i aquesta època blava de Picasso està influïda per dos fets fonamentals. Un és el descobriment del Greco, per això aquests blaus, i l'altre és la mort del seu íntim amic, Casagemas, que es va suicidar, i que això li va canviar la manera de pintar, no? I aquesta època blava té tota aquesta influència melancònica.
I acabarem amb un quadre del segle XXI. Color blau de cel gairebé, és Miquel Barceló, això.
Miquel Barceló, sí.
Rebozo.
Sí.
Pintant el mar. Un mar que està molt...
És un color
de la seva
illenc,
vida. És un color illenc, és un mar que ell ha vist tantes vegades a Mallorca, perquè té una casa molt a prop del mar i a més li agrada molt el submarinisme. I aquest mar té alguna cosa, per això l'hem triat, de les primeres imatges, la d'Ocusai i la de Courbet, no? És un mar enfurismat, és una onada. Ell li posa aquest títol, Rebozo, que la veritat no sabia què volia dir, ho heu de buscar al diccionari, és la part de la capa o mantell de vestir que permet cobrir la cara. És a dir, jo crec que és una mica una... Ell juga molt amb els títols de forma irònica, i el Rebozo seria com el vel que a vegades la onada porta, no? La onada és una capa que no ens deixa a vegades veure el mar. Llavors hi ha tota aquesta força de la matèria...
Sí, perquè aquí no acabes de veure l'horitzó,
No veus l'horitzó perquè la onada ens la tapa.
S'ho menja tot l'onada.
És com si haguéssim fet un zoom en el quadre de Courbet. Ell segur que el coneix, perquè és un gran coneixedor de la pintura antiga, i per tant segur que l'ha influït. Perquè en el fons la pintura, el que és molt bonic és que és com... Ell també això una vegada m'ho explicava, és com una pedra, saps aquelles pedres rodones que tires al mar i van saltant? Doncs això és la història de la pintura.
I a Barcelona l'ha marcat molt el fet de ser un home de mar?
Molt.
O sigui, tu la pintura veus mar en Barcelona?
Van tenir moltes d'obres.
Mira, per començar, dos monumentals molt conegudes, la capella de Sant Pere de Palma, és feta de ceràmica, allò és l'interior del mar. Està pensant en el mar i els peixos i tot el que hi ha allà és mar. I no cal dir la cúpula que va fer per Nacions Unides, que és un gran mar. És a dir, el mar forma part de la seva biografia i, per tant, de la seva obra.
Però entén que pintures... el mar com un cosmos, no? Com un univers, al
com
final.
Com un univers,
no?
Hi ha
tot.
Hi ha un element no tant de descripció, sinó més abstracte, més narratiu, però hi és present en la seva obra de forma molt clara.
Del lloc on vius, d'on ets, t'acabes empapant, no?
Sí, ell té una frase que m'agrada molt, que diu que Mallorca només la reconeix a sota el mar. O sigui, l'han destruït tant, la illa, l'especulació...
És que la zona més per on està ell,
aquella,
tinc entès que hi ha hagut...
Jo la conec bé perquè hi estiuejo, i és una zona que ha estat molt...
Desconeguda.
Molt degradada.
Com es diu la zona, exactament?
Mira, ella està a Ferruig, però això és molt a prop de Colònia Sant Pere, de Cala
Rajada... Colònia Sant Pere, correcte.
D'Artà. Artà està més preservat, però, per exemple, Cala Rajada, que té un entorn natural magnífic, ha estat absolutament, transformat, per dir-ho en paraules suaus, per l'avarícia i l'arquitectura dolenta.
Una mica Lloret de Mar, alguna zona?
Sí, 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 potser sense la tant gratació, per territori. Sort.
Lloret de Mar, hi ha una part de Lloret de Mar que és molt poble, encara.
Sí,
eh?
O Platja d'Aro, però... no? Que són poblacions...
No vull
són
ara, si hi ha algú que està escoltant de Lloret de Mar, no vull dir que allò sigui, eh?
Bueno, però s'ha perdut l'essència a causa del cimeni.
A veure, la costa
ha
estat degradada per l'especulació immobiliària des dels anys, sobretot, 60, amb la irrupció del turisme. Per tant, hi ha poblacions que s'han vist més afectades, com podria ser Platja d'Aro, Lloret o Calarratjada, i altres menys, com per exemple Cadaqués.
I que ara reivindiquen com a poblacions més natives, no?
Autòctones
sí. I que està bé que això acabi sent així.
Escolta'm, ens deies fa unes setmanes que les pintures amb peixos portaven mala sort i que no es venien gaire bé. Jo no sé si amb el mar
no
passa el mateix. Es venen bé aquests quadres?
Les marines, els quadres de mar agraden i es venen bé, però són com finestres. Amb el peix hi ha sempre una relació difícil.
És estrany. Trobar-te un peix al menjador és estrany.
Sí, mort.
En canvi, un mar sempre
un mar
és agradable.
És agradable, no? Tenir com una finestra oberta al mar.
Això està bé. Doncs avui l'hem obert aquesta finestra amb l'Artur Ramon parlant de mar. Del mar, vaja. Artur, gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.